Cooper, aquest projecte d'Àlex Díaz-Garín, com dèiem, avui protagonista de la tria que ha fet el David Carmona, àlbum que surt avui mateix. Com dèiem, porta per títol, doncs, Tiempo, Agitación, Temperatura, el cinquè des que l'any 2000 va arrencar aquesta nova aventura musical d'aquest ciutadà, com diem, de Lleó. Viviana, molt bon dia.
Bon dia.
A punt, curiós, interessant i molt bon reportatge, el que ha fet aquest periodista i químic que ha estat doncs, responsable del programa de Medi Ambient de TV3 durant molts anys, Xavier Duran.
Doncs sí, a veure si es fa realitat.
Transport gratuït de franc...
Es fa realitat i com?
I com, evidentment, que és el que ara reflexionarem. Transport gratuït de franc, en aquest cas, sembla que París ho està posant damunt la taula. Ja hi ha moltes ciutats a França, que tenen implantat un sistema de transport gratuït, però clar, no estem parlant d'una megalòpolis en la part urbana de 2.200.000 i a tota la regió de l'Île-de-France, doncs, prop de 13 milions de persones. Clar, aquí canvia una miqueta la pel·lícula. No? Ja hi ha una capital europea, per exemple Tallinn, no? Que ens diràs que ja utilitza aquest sistema, però clar, són 400.000 habitants, no són els 2.200.000. També caldria veure les empreses de transport o qui penja d'aquestes empreses de transport, doncs què tindrien que dir, no? si això es fes absolutament de franc, perquè òbviament si té unes despeses generaria uns dèficits si no es cobra per al servei, no? Bé, doncs ara reflexionarem sobre aquestes coses que evidentment tenen una motivació al darrere mediambiental, que és el que justifica precisament que hagi estat Xavier Duran qui ha fet aquest reportatge, com diem, que hem extret de la pàgina del 324.cat, la pàgina de la Corporació de Notícies, de la Corporació Catalana de Ràdio i Televisió, que ens ha semblat molt interessant i que per això hem fet aquest apunt que avui farà la Viviana ara d'aquí un momentet. Tindrem després a David Sanz amb la caixa de música, Claude Debussy, Viviana, que em deies que he de dir Debussy i no Debussy.
Perquè en francès les S sonores i sordes funcionen com en català. Una S és sorda, sonora. Dues,
sorda. Per tant, és Claude Debussy i no Claude Debussy.
Seria Debussy.
Molt bé, que es deia Achille Claude, per cert, que és un tema que m'ha fet molta gràcia a mi quan ho he descobert.
I he sentit que tindrem el Clade Lluna en una altra...
A la segona entrena, part, no? Perquè ja era amb un Debussy més madur, saps? Uh-huh. Avui ens quedarem a la línia dels 30 anys de Claude Debussy, que va morir jove, va morir de 56 anys només. Ens quedarem a la línia dels 30 anys, que ja és una part molt important de la seva producció, perquè és un nen prodigi. Tenia 10 anys quan va entrar al Conservatori de París, on no entrava tothom, i als 12 anys ja feia concerts, ja interpretava peces pròpies, etc etc. Una vida interessant i una persona, repassant una miqueta la seva biografia, diguem-ne que li agradava molt les relacions humanes, diguem-ho així.
Doncs està bé.
Sí.
Doncs
sí.
Està bé perquè així no se sentia sol.
Mai de la vida.
Home, no. Perquè hi ha gent que la solitud doncs, no la porta bé.
Sí, sense discriminar massa la persona, estava quasi igual,
Diuen que la varietat està al gusto.
Sí. No. Ja, ara el David Sanz repassarem una miqueta, com dèiem, aquesta primera part, aquest primer capítol dels dos que farem sobre la vida d'aquest referent d'allò que es va anomenar impressionisme musical.
Que a l'Òscar no li agrada massa,
Diu que no li fa massa gràcia, no. Però, evidentment, és un músic dels importants, a veure, dels més importants que hi ha hagut a França, dels més importants que hi ha hagut a Europa i dels referents de la història de la música, només faltaria. En Maurice Ravel, es podria dir que eren els exponents més importants d'aquest impressionisme musical. David Sanz, amb la capsa de música d'avui. Després tindrem els esports, amb el David Domingo repassarem totes aquelles cites que ens porta el cap de setmana esportiu i qüestions també d'actualitat, com aquesta doncs, mala notícia, com dèiem, del món de l'esquí, és que no tindrem Copa del Món masculina l'any 2021, que s'ho han dut una estació búlgara que es diu Bansko.
Pues veu que s'ho esperaven, no? Ja,
sí,
una
miqueta. Sí, perquè sembla que les Copes d'Europa, les finals de la Copa d'Europa que s'han fet aquí, també optaven ells i no s'ho van endur, i una localitat suïssa també se li van dur no sé què. Bé, en teoria que hi havia una mena de deute pendent amb aquesta localitat, que ja té molta tradició a l'hora de fer proves d'esquí, i per tant caldrà esperar ara com a mínim el 2022-2023 per intentar aconseguir una altra prova de la Copa del Món masculina. També parlarem del bàsquet i d'aquest partit del Morabanc Andorra demà, el Martín Carpena contra l'Unicaja de Màlaga, penúltima jornada. L'última, per ser, jugarà entre setmana, la setmana vinent. acabarà en el poliesportiu, em sembla que és dijous, contra el València. Aquí al poliesportiu, l'últim partit de la lliga regular, que no serà l'últim partit de temporada del Morabanc, recordem-ho, perquè en tenir garantit el play-off tindrà encara més partits. Com maridarà José Antonio Guillermo un tàrtar de tonyina amb espàrrecs blancs i acidulats? Aquesta és la pregunta que ens plantejarem a partir de 11:45 i que ha de resoldre, com diem, el sommelier de l'Enoteca. I tancarem amb el cine. La Viviana tornarà per repassar-nos. Jo he dit avui dues pel·lis d'estrena que jo crec que tindran molta gent.
Sí, el problema és que una no arriba fins dijous, eh?
Ah, tate.
És que hi ha una que no arriba fins dijous de la setmana
vinent. Ah, jo creia que eren les dues a partir d'avui.
No,
quina és la d'avui? Deadpool o...?
Deadpool.
Deadpool a partir d'avui i a partir de dijous, que deu ser estrena mundial,
sí.
Han Solo, una història de
Star
Wars.
El que passa que, com és abans de divendres, ja entra la programació d'aquesta setmana,
clar,
perquè
clar,
com va de divendres a divendres...
Parlarem d'aquestes coses i després de notícies, com hem dit. Jo n'he esmentat dues.
Us porto dos tràilers més.
Sí.
N'hi ha un que... Bueno, dos, els dos.
Sí, home.
Els dos t'aixequen de la cadira. Però n'hi ha un que, clar, especialment toque pues, perquè és la banda sonora de la vida de molta gent, no?
I tant, Bohemian Rhapsody.
Que és aquest Bohemian Rhapsody, que tenim unes ganes de veure'l, però que haurem d'esperar fins al 31 d'octubre, vis avui. Bueno, al novembre.
I molt abans, el 27 de juliol, si no vaig errat, arriba una nova entrega de Missió Impossible.
Missió Impossible, però tot el compte, jo ja no sé quantes van.
No sé si és la cinquena o serà... No sé si en portem cinc i serà la sis o en portem quatre i serà la cinc.
No sé.
Es dirà, bueno, com a mínim en versió original, en anglès es diu Fallout.
Fallout, això.
Fallout. Veurem, la gent Ethan Hunt, este mensaje se destruirà en cinco segundos.
Tan forma,
Sí, sí, sí. No, no, i tant, i tant.
Tan forma.
Doncs tot això i rubricat en banda sonora ens conduiran al final del programa. Viviana, a veure, què passa amb això de la reflexió que fa París sobre el transport públic de franc?
Doncs París comença aquest dijous una prova per ser la ciutat amb el transport públic més barat del món, completament gratuït. Mira, podríem haver trucat a la nostra corresponsal a París per demanar-li veure què li sembla això. No seria l'única perquè Tallinn, la capital d'Estònia, el transport públic ja és gratuït. Tallinn té uns 450.000 habitants, com tu deies, i París 2.200.000. I si comptem amb tota la regió de l'illa de França, doncs superem els 13 milions d'habitants. Seria una mesura més per reduir la contaminació de la capital francesa els dies feiners. Tenen prohibit circular els vehicles amb més de 19 anys d'antiguitat i quan la concentració de contaminants supera certs límits també hi ha restriccions i el transport públic és gratuït per a tothom. L'alcaldessa de París, Anne Hidalgo, diu que el cotxe no pot ser l'element central de la mobilitat de les ciutats. El tema de la gratuïtat dels transports és una de les claus de la mobilitat urbana en què el lloc del cotxe contaminant ja no és central. Moltes ciutats s'hi comprometen. A França hi ha més de 30 ciutats amb zones on el transport públic és gratuït, però la més gran és Niort, amb 120.000 habitants. A Alemanya es va provar a ciutats mitjanes com Bonn, però la més poblada que manté el sistema és Tübingen, amb 87.000 residents. París i l'illa de França es convertirien en la regió més gran del món amb transport gratuït. La gratuïtat podria ser per a tothom, per als residents, per a cert grups, excloure turistes, podria ser gratuït tot el dia, només unes hores, els dies feiners, abastar tota la xarxa, només les línies de metro i bus...
Possibilitats d'aplicació n'hi ha a la tira.
Clar. El transport seria gratuït per als usuaris, però no per a l'Ajuntament, que es calcula que costaria 6.000 milions d'euros anuals.
Clar, és que hem de pensar una cosa. Tu has de mirar el pressupost actual de transport públic, que normalment són deficitaris, però clar, si ho fessis gratuït hi era molta més gent que s'hi faria. Per tant, encara s'haurien d'incrementar, suposo, personal, etc. Per tant, encara seria més gran.
Les solucions podrien ser diverses. Un augment de la contribució que ja fan les empreses amb més d'11 treballadors, ajust de l'Estat, un peatge per als conductors, doncs, per exemple, com a Londres i altres ciutats que fan pagar per conduir fins al centre històric. Però Hidalgo pensa que la mesura podria abastar doncs, tot París, és a dir, per conduir per París, sigui pel lloc que sigui, pagar un peatge. Alguns mitjans afirmen que l'alcaldessa no pretén tant reduir la contaminació com les crítiques que rep des de diversos sectors i que ja pensa en les eleccions municipals del 2020.
Ja m'estranyava que potser no sortís una referència electoral.
Potser encaixa amb això el dia triat per començar l'estudi. Aquest dijous el Consell de París ha d'aprovar que a partir del dia 1 de juny el Navigo, que és l'abonament més utilitzat pels residents, serà gratuït per als majors de 65 anys. La mesura beneficiaria unes 200.000 persones i l'Ajuntament assumiria el cost de 12 milions d'euros anuals. També es parla de beneficis no sempre mesurables en diners. Hi hauria l'aire més net, menys costos sanitaris, es reduiran les emissions de diòxid de carboni i hi ha qui preveu que una ciutat amb menys fums i soroll atraurà més gent i més inversors. L'exemple de Tallinn doncs pot servir a petita escala.
Sí, que la prova de l'escala a vegades no funciona, saps?
Però... Sí, bueno, clar, i després del nivell de vida, suposo que no és el mateix a Tallinn que a París.
Sí, el que passa és que jo entenc que seria una... A veure, jo crec que el principal a l'hora d'implantar una mobilitat més racional, etc., és precisament el convenciment, no és el tema de que t'ho facin gratis o no. Perquè tots tenim la mania d'intentar aparcar sempre a la porta dels llocs. Mm. Però després això, quan anem fora de casa, se'ns passa, perquè a tu et deu passar igual que a tothom. Quan surts d'aquí d'Andorra, intentes oblidar-te del cotxe
sí,
al màxim.
Sí, però no a totes les ciutats el transport públic és igual. No, evidentment. No podem comparar. Però, jo crec que és incomparable.
No, però estem parlant de París, on evidentment que ho és, el transport públic.
Sí, però no és igual que aquí a Andorra, perquè estàs comparant ara, no?, quan estem aquí o quan...
No, però et vinc a dir que, així com aquí a casa utilitzem el cotxe, quan anem fora intentem oblidar-nos d'ell. I si hem de caminar, es camina, que no passa res. I aquí no són capaços de fer-ho. Això ho va demostrar el Comú d'Andorra la Vella amb allò dels itineraris aquells que han presentat ara fa ben poc. Tots tenim una mentalitat quan estem a casa i una altra quan estem fora. És allò que hem dit tantes vegades dels museus. Anem fora i perdem el cul per anar a veure museus i estem aquí a casa i potser no hem anat a veure cap dels que hi ha aquí. Però bé, és una d'aquestes qüestions peculiars que hi ha. Però com deia, a mi em sembla interessant la reflexió. I com deia, el convenciment em sembla que és l'element més important. Ara bé, si a més t'ho fan gratuït, carai, ajuda bastant al convenciment també.
Sí, el problema és aquest que tu deies. Això vol dir un augment de la freqüència dels trens o dels autobusos.
Això està clar, més personal i més dèficit, a no ser que es convenci, com deies tu, amb mesures com posar un tipus de peatge, etcètera, etcètera. O si no, paral·lelament també, en fer mesures restrictives de dir, com a grans capitals han fet, bueno, doncs, dilluns, dimecres, divendres les matrícules senars, dimarts, dijous, dissabtes les matrícules tal, diumenge tothom. I que al final és per la salut de la gent també, perquè hi ha certs moments que en els portals aquests de notícies veus imatges d'aquestes grans megalòpolis on a vegades dius, com pot ser que visquin aquí? No?
Sí, sí.
Probablement tampoc ens veiem nosaltres el que tenim a sobre. Que
sí,
no serà
no,
el mateix.
Que
no serà el mateix, no, sí, evidentment.
Sí,
però...
sí, que a vegades que si, per exemple, baixem cap a Barcelona i ens anem acostant cap a la ciutat, veiem no, com un núvol,
aquesta,
aquell
no,
núvol a sobre de la ciutat, que dius, ui!
Sí, sí, i quan és l'hivern encara més, calefaccions, no només
sí,
els tubs d'escapament...
Sí, però a l'estiu el problema que no plou, l'aire no es mou, clar, no? Clar. I a part de la calitxa aquesta que hi ha... Doncs
sí, aquest... d'aquella mena de boina, sí, no, a sobre.
Sí, 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 sí.
Però bé, en definitiva, ja veurem. Però ja dic, els recomano que se'l mirin, el reportatge aquest, perquè està molt ben fet, i així ho hem de dir, i li hem de felicitar al Xavier Duran, com dèiem, periodista i químic, i editor i responsable durant molt temps del Medi Ambient a TV3, perquè ha fet un molt bon recull en aquest cas. Viviana, d'aquí una estona tornes amb el tema del cinema, amb els teus amics Tom Cruise, com es diu aquell Malek?
Rami Malek.
Rami Malek, que és l'altre Freddie Mercury, i tota la penya del Deadpool i tots aquests.
Sí.
Ok?
Ok.
Vinga, fins ara.
Fins ara.